La Caravana, un programa sobre rodes.
Molt bona tarda, és dimarts 24 de gener, i entre setmana són les 3 i arranca La Caravana, un programa de la ràdio en català que sí, també espera la neu a la ciutat de Barcelona. I ho fem, com sempre, amb Núria Rosa a la sotsdirecció d'aquest programa, Andreu González i Nina Agustí al guió i a la producció, el nostre estudiant en pràctiques Pau Canyes, també com sempre, Mercè Mondelo i Maria José Mendoza a les xarxes socials, i ell qui cada dia de cada dia ens posa la clau al contacte per fer que arrenqui tot plegat, José Matosas. Amono, José.
La Caravana, amb Joan Trias.
Vinga, va, doncs, ara sí, un cop engegada, coneguem què hi passarà avui a la nostra particular caravana amb aquesta tribu que fa ràdio. Núria Ros, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Esperant la neu, també, o no?
Sí, home, per suposat.
Sempre, eh?
Sí, sí.
Va, què ens sorprendràs, però, avui a la caravana?
Doncs, precisament, avui el fred serà el màxim protagonista d'aquesta nova edició. És per això que en uns minuts us explicaré alguns trucs que podeu seguir per passar aquests dies de la millor manera possible. Petit spoiler, l'alimentació cobrarà un gran protagonisme. Quedeu-vos, perquè en uns minuts parlem d'això i molt més a la cara B de la caravana.
Nina Agustí, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
Quina serà avui la pregunta del dia?
Avui a la pregunta del dia parlarem amb la gent dels carrers de Sants per saber què ha de tenir una feina perquè s'hi vulguin quedar. També escoltarem a la nostra experta del dia, Arola Sacristán, psicòloga experta en organitzacions i recursos humans i responsable del Departament de Gestió de Persones i Serveis Cooperatius del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
Andreu González, molt bona tarda.
Bona tarda.
És dimarts i, per tant, toca Crònica Negra als nostres crims, o gairebé. Què tindrem avui?
Doncs avui tindrem amb nosaltres el doctor Víctor Gómez, catedràtic en Dret Penal i Criminologia a la Universitat de Barcelona, per explicar-nos algunes dades arran d'un dels casos que més ha cridat l'atenció els darrers dies, el cas de l'ex-blaugrana Dani Alves.
Hora de preguntar-nos també qui pujarà avui a la caravana i seurà el nostre sofallit per una agradable conversa, Núria.
Ens sorprenien el 2019 amb el seu primer àlbum, Nueve Històries i una Mentira, a les portes d'una pandèmia que ha durat 2 anys. Ara el Grupo Cata torna amb més força que mai amb el seu segon disc, Todas las suertes de lo imprevisible, amb unes lletres més intimistes i un so que recorda la música dels anys 90. És per això que avui puja la caravana Ocata per presentar-nos aquest nou treball i les dates dels seus propers concerts.
I ja ho sabeu que en aquest programa cada dimarts els caravaneros parem per ser solidaris. Pau Canyes, molt bona tarda.
Molt bona tarda, i és que avui farem aquesta aturada en la nostra ruta per parlar amb la Fundació Altarriba, que té com a objectiu la protecció i acollida d'animals. A més, parlarem de la protecció dels animals domèstics en contra del maltractament, de l'abandonament, però també d'una de les qüestions que actualment està sobre la taula, la caça.
I a l'hora de, a l'última hora de programa, arriba la caravana el bo i millor del tietisme de la ràdio catalana.
Consol Rovira, Carme Pasqual i Laura Rabanal seran, com sempre, a la nostra caravana per passar una bona estona. Amb elles, atenció, perquè farem ni més ni menys que un guateque de la mà de Leslie del Cirex.
Sabeu que és un guateque aquí, els de la taula, no?
Sí, però una mica antic, també t'haig de dir.
Centennials.
També, com cada dimarts, va, sortirem de ruta per conèixer territori. Avui anirem cap a on, Andreu?
Doncs avui tornem a les altures per saber tots els secrets d'un dels municipis més alts i amb més hores de sol de Catalunya, Rubió.
Tot això i més a La Caravana, un programa sobre rodes. Gairebé 4 minuts que passen de les 3 de la tarda i comencem programa, com sempre, preguntant-li a l'Andreu a qui ha estalquejat avui.
Doncs avui estalquejo el grup de música Ocata i he decidit no estalquejar només un per un, sinó fer-los tots en un pack, perquè tenen un perfil d'Instagram del grup de música.
Així doncs, propera estació, Ocata.
Sí, molt bé, Joan.
Mare meva.
Primer de tot, la fotografia del perfil, un 10. M'agrada com els hi queda el rosa pastel a tots. Per aquells que no ho heu vist, no només, o sigui, només parlo del fons, diguéssim, que ells van vestits normal, eh? Mm. El que no m'agrada tant és que, tot i tenir més de 7 anys de vida, aquest grup només té 73 publicacions. Anem a veure una cosa. Potser és que només publiquen una mitjana de 7 fotografies per any, però estrany em sembla. Bastant estrany, la veritat. Això sí, se'ls veu units com si fossin uns germans. De fet, es pot veure en un vídeo del 28 d'agost d'aquest any, perdó, de l'any passat, que estem al 2020.
Sí, perquè encara no ha passat, eh? No passa
canviat,
res.
Hem
viatjat al futur, Andreu.
Passa res.
Andreu, perdoneu, és que encara m'he d'acostumar a...
És normal, 2023, és normal.
Eh? En fi, el que anava dient, del 28 d'agost de l'any passat, anant, el que sembla, a Menorca, perquè en el vídeo doncs, surten les festes aquestes amb els cavalls típiques d'allà. Ah,
sí. Festes aquestes amb els cavalls, eh?
Sí,
les més famoses de Menorca, però són aquestes d'allà.
Les d'allà.
I us he de dir una cosa, que és que en aquest vídeo hi ha un petit trosset d'un dels integrants del grup fent esquí aquàtic.
Ah, mira.
Que guai.
És una cosa que crec que m'agradaria provar, tot i que també crec que et pots arribar a fer bastant mal, perquè l'aigua ja ho diuen. Depèn de com causa l'aigua, pot semblar cement.
Ets una aventurera.
Ciment.
Cement.
Has dit cement.
Uau. Les cosetes de l'Andreu, Joan.
Ostres, quina patillada, eh?
Ja dic més maco que t'ha quedat.
Compte que estem a Radio Estel.
Sí, sí, sí.
Tira, tira.
Però si alguna cosa m'agrada molt i molt és el seu esperit de l'estiu, que porten bastant camises hawaianes, que ja sabeu que a mi m'encanten.
A mi també m'agraden molt.
Molt sol, molta piscina, molta platja, molts festivals. Així que sí, senyors i senyores, estan més que aprovats.
Vinga, va, Andreu, explica'ns el toc d'avui.
Doncs avui us porto el toc de les gorres. Mireu, avui al metro hi havia una noia al meu costat que portava una gorra. I jo tota l'estona preguntant-me, per què la portes, la gorra posada, si en realitat és pel sol? No? O vaig equivocat?
Per estilisme, Andrea.
No, estilisme. Sí,
perquè se la posa per mudar.
Per moda.
Vale. En fi, no li he preguntat, perquè encara s'hagués sentit ofesa, però m'ha donat peu a exposar una sèrie de punts sobre les gorres. 1. No em veureu mai amb una gorra, perquè m'ofusquen bastant. Com a molt em gorro i perquè no se'm congeli el cap ni les orelles. Perdoneu el guió.
Has posat ulleres, el guió, eh?
Sí o no?
Hòstia, avui estic...
Una mica de dislèxia.
No, però la confusió aquesta és maca a vegades. Mira, se'm cauen les orelles, saps?
Sí, exacte.
Sí, sí, sí.
2. Les gorres, si es porten, feu-ne un bon ús. No sigueu fashion victims, si us plau. I 3. Parlant de l'ús de les gorres, no feu de canis ni xonis i no us les poseu de costat ni al revés.
A mi només hi ha un tipus de gorres que molesten i que encara a dia d'avui no entenc.
A veure.
Ah. Les foradades.
Les foradades.
Ah, sí, vale, les que sí, tenen ja ho forats entenc. Per tota la gorra. Ah, sí.
Clar, és que una cosa, dius, bueno, aquí mai no s'ha parlat, però les gorres, l'únic que importa de la gorra
és
la part de davant.
Clar, la visera.
Clar. Jo el que no suporto són aquelles persones que porten la gorra com... que no està ben posada, que la porten per sobre.
També, sí, també, sí. També.
Perdona,
també.
Què portes? Tupé, eh? No ho entenc. No. Em fan una ràbia increïble.
Fatal, fatal, eh?
Fora ja.
Nil Moliner.
Fatal.
Vaja.
Fatal.
Per exemple.
Vaja.
Va, odies la gent que...
Comenci amb l'anomenada operació biquini. A veure, gent, em sembla fantàstic que vulgueu lluir un cuerpasso a l'estiu, però no cal mostrar-ho a les xarxes socials. Si vols estar bé a l'estiu per ensenyar carn, per què no ho fas cada dia, de cada mes, de cada any de la teva vida? I deixem una mica en pau a la gent com jo, si us plau, que ens la... Vale? I que tot, i de vegades, voler fer-ho, no poder per vagaria.
Jo estic a dieta, eh?
Sí, ho sé. Anar bé per tu, Joan. No, és broma, és broma.
Ui,
boníssim.
No, perquè en Joan no farda per les xarxes socials.
No.
Ja, ja, ja.
Sí, ja arribarà, ja arribarà. Què et fa feliç, Andreu?
Doncs saber que hi ha gent que es desperta 2 hores abans que jo, només pel simple fet de posar-se pestanyes postisses i maquillar-se fondíssim. Ah, i fer-se el que s'hagin de fer al cabell. Ara us explico el perquè d'això d'avui. Perquè
sí.
És que ha entrat una persona al metro que ha dit maca, portes uns quants quilos de maquillatge a sobre, eh?
Mm.
Sí, és a dir, que em fa feliç saber que jo mai seré així, que per tant sempre podré dormir més que tota aquesta gent.
Tu et pintes els ulls, Andreu?
No, tampoc.
Et quedaria bé?
Jo sí. Trobo... Ara ho dic de veritat, eh? No me n'enfoto. Jo trobo que els nois amb els ulls pintats, amb allò amb llapis, eh?
Sí, sí, ho sé. Saps què passa?
Queda superbé.
Saps què passa?
Per cert, Oriol Pla va venir ahir
sí.
I duia els ulls
sí,
pintats.
Sí.
Saps
sí,
què
sí,
passa?
Sí.
Que jo sóc bastant... O sigui, no m'agrada... Me l'he fet, la ratlla dels ulls.
Jo també.
Per patinatge, bàsicament. No perquè m'hagi vingut de gust. I sempre ho passo molt malament. Sempre em ploren els ulls, sempre... Uf.
Ah, no, a mi m'ho fan,
Clar, clar, clar. No, a mi també.
I has de confiar, en la persona que t'ho faci.
A mi també m'ho feien, però clar.
Però queda molt xulo, de veritat.
Nois, és molt fàcil,
Un dia vindrem, amb els ulls.
Mira. Passa els ulls.
Un dia n'aprendrem en directe.
Vaja.
Que guai, vale.
D'acord.
Propòsit d'ahir, què?
Crec que no l'he aconseguit.
Tindreu ni una des de fa un mes,
però
pràcticament.
Però us porto una nova notícia. I és que he trobat el metro idoni. El de les 9:39.
Sí. Mira'l.
És tan agradable poder seure i, a més, que no anem com sardines.
Veus
ara ja ho has dit i tothom agafarà aquest.
Sí.
No, gent, m'he equivocat d'hora.
Va, nou propòsit per avui.
Doncs he de trucar a no sé qui perquè em vingui a arreglar la caldera. Perquè no pot ser que amb aquest fred que fa no em pugui dutxar amb tranquil·litat. I és que si no ho poses a tope d'aigua calenta, surten pingüins. de la carxofa de la dutxa.
Sou dels que us dutxeu? Mira, això m'interessa. Sou dels que us dutxeu amb aigua allò bullint?
I tant.
No.
Núria sí.
I no va bé, Andreu. No va bé.
No, a mi m'agrada molt, també.
A mi m'agrada tèbia, però és que tinc un problema.
S'ha de dutxar, és que de fet avui a la cara bé parlarem d'això, amb aigua tèbia, sempre, tot i que faci fred. Va molt malament pel cos dutxar-se amb aigua calenta, però sí? Jo sóc d'aquestes.
I sobretot pel cabell.
També. De fet, recomanen, mira, aquí una sessió de perruqueria, recomanen al final de cada dutxa passar-se una miqueta d'aigua freda per la salut del nostre cabell.
Sí, sí, correcte.
És que realment diuen que per la salut del cos i perquè tot és l'aigua freda i després l'altra.
Sí, sí.
I em duixo també amb aigua bullint.
Allò que pots fer pasta i tot, no?
Sí. I obro la porta del bany i surto un baf d'allà.
Ai, a mi m'agrada molt aquesta sensació, t'he de dir.
Sí, és molt xulo.
Sí.
Nina?
Sí, no, jo sóc d'aigua calenta. És que no sé per què estem explicant aquí tots els...
No, està bé, m'agrada.
Però m'agrada, sí. De fet, algun dia, si vols, preguntem al carrer també la gent si es dutxa.
Estaria bé.
De fet, m'ho he apuntat.
Gràcies, Andreu.
A tu, Joan.
La cara B, a la caravana de Ràdio Estel.
Onze minuts que passen de les 3 de la tarda. Em permetreu, que jo sempre dic que tots som un equip i no li he preguntat a ell. José, tu et dutxes amb aigua bullint o no?
Ai, per favor.
Quan li toca, diguem-ne.
Quan li toca. Sí.
Núria Ros, què ens expliques avui a la cara B d'aquest programa?
Mira, abans de començar la cara B vull fer un apunt perquè fa uns 10 minuts... Ha sortit a la llum, no?, que Ana de Armas, que n'hem parlat molt en aquest programa, està nominada a l'Òscar a la millor actriu pel seu paper de Marilyn Monroe a Blonde.
Molt bé.
Se va agradar tant aquesta pel·lícula.
Sí.
Doncs,
mira, deixa'm dir una cosa. Jo, a mi la pel·lícula, que va generar molta polèmica, per cert, la pel·lícula, la de Jugui, però el treballàs que fa Ana de Armas...
És increïble.
Fent de...
Marilyn Monroe,
és que anava a dir...
S'ho mereix.
Fent de Norma Jean, fa un paperàs espectacular.
Sí. Doncs res, avui, ja deixant a part això, us porto una cara bé en consonància amb el temps. Freda, congelada, hivernal...
Que bé. Saps que jo tenia moltes ganes de fred i d'hivern.
Sí?
Estic
però
molt content
fred,
avui.
Però... Ja, tant, potser no cal. Sap greu una miqueta.
Tant, i més i tot.
Bé, us sembla bé, no?
Sí.
Doncs som-hi. Tots ho sabem i ho hem notat, l'hivern ha arribat, ens hem d'abrigar més, fa més mandrot a sortir al carrer i, clar, moltes vegades de la mà d'aquesta estació de l'any arriben els famosos virus respiratoris.
Home, sí? Expliqueu-li a l'Andreu això també.
Correcte.
Exactament.
I és veritat que durant aquests mesos de l'any doncs, es parla molt dels virus respiratoris, dels tipus que hi han, però potser no tant del per què els agafem. Val? I crec que des de casa i des d'aquí a l'estudi tots sabríeu dir-me per quin motiu ens refredem més a l'hivern, oi? Per exemple, Joan Trios.
Sí. Jo suposo que el fred... És a dir, tu no agafes un constipat pel fred, sinó el fred fa que baixin les defenses i aleshores agafes més ràpid el constipat.
Correcte, és així. Però també és veritat que segur que si anem al detall del que ens acabes de dir o et pregunto el perquè de tot plegat, doncs potser no estem tan informats com ens creiem.
Aquí hi ha ni idea.
Doncs per això està la cara bé, no?
Som-hi.
Per portar la solució. En aquest cas, la solució la porten els investigadors de la Universitat de Harvard, que asseguren que ens refredem més a l'hivern perquè el mecanisme de defensa de l'organisme humà perd eficàcia quan baixen les temperatures, totalment a la línia del que deies tu, Joan. Mm. D'aquesta manera, un equip encapçalat per Benjamin Blaylor ha elaborat un estudi que demostra que les vesícules que s'alliberen a l'interior del nas per lluitar contra els virus són menys eficaces quan l'aire és fred. Així, doncs, els membres d'aquest estudi, a partir de les cèl·lules i el teixit nasal recollit de diversos pacients malalts i també voluntaris sans, doncs han descobert que el coronavirus i el rinovirus, que provoca el refredat comú, doncs poden ingressar, és a dir, entrar al cos humà amb més facilitat quan les temperatures oscil·len entorn dels 4,5 graus.
O sigui, ara.
Per tant, ara estem en perill d'agafar un bon catarro.
Sí,
val.
Esperem que no, també. Aquesta temperatura, la quantitat de vesícules secretades per les cèl·lules del nas disminuirien fins a un 42%.
És val? Molt,
És molt, és gairebé la meitat, vull dir, per això hi ha tant de risc, no? I mireu si és important aquest estudi, perquè fins a dia d'avui moltes persones sí que és veritat que creien que el comportament diferent de les persones en funció del temps que fa era com el causant d'aquestes variacions. Bueno. És a dir, m'explico. Es creia que la major part dels virus arribaven perquè, per exemple, quan fa fred, doncs acostumem a socialitzar en espais més tancats i protegits del temps. Mm-hmm. Què passa? Que corren més els virus.
Clar,
sí. Però avui sabem doncs, que no és així gràcies a aquest estudi de Harvard que ha conclòs que el major nombre de refredats a l'hivern no té una causa sociològica, sinó biològica. Patapam! Classe de medi.
Està molt bé. Sí. Més cosetes, va.
Va, seguim parlant de fred, perquè avui també us porto alguns consells per protegir el nostre cos.
Bona aquesta,
quan
també.
Quan fa fred.
M'agrada.
Avui això serveix perquè fa un fred que pela.
Sí, sisplau.
Val, en aquest cas, i abans de començar, dir-vos que no són consells que hem tret de la màniga, sinó que són consells que ens arriben de part dels experts i que he anat recollint de diferents mitjans de comunicació. Val? Hem fet com un estudi així a la vora.
Genial.
Dit això, comencem. En primer lloc, hem de tenir en compte l'alimentació. Molt i molt important. És per això que quan fa fred hem de fer-nos plats que ens facin entrar en calor. Val? Com ara sopes, brous, guisats, amb més calories, alerta,
clar.
I plats calents. Sí, també et dic, aquí li ve de gust un gelat a l'hivern. A poques persones. N'hi ha, n'hi ha.
Sí, i aquí sí, eh?
Compte,
eh? Ja, si te'l menges a dins amb la calefacció...
Jo no diria que no.
Jo tampoc diria que no, eh?
Però si vosaltres arribeu avui de treballar congelats de fet a casa vostra, què us ve més de gust? Un plat d'ensaladilla russa o potser una sopa de...
Una sopa.
Una sopeta. Una sopeta,
sí, no?
L'Antona.
Sí. Val. A l'altra cara de la moneda, pel que fa a l'hidratació bevent aigua, doncs sí que és important beure també infusions calentes.
Home,
mira, això
veus?
Més d'una a l'equip en veu,
sí?
Eh?
Sí.
Perquè a banda d'hidratar, doncs també recuperes una miqueta la temperatura corporal. Per tant, la cerveseta la deixem més per l'estiu. Eh?
Ara.
En segon lloc, hem de tenir en compte la hidratació de la pell, molt i molt important.
Bona aquesta, perquè hi ha molta gent que se li talla la pell.
Correcte.
Eh?
És recomanable doncs, aplicar crema hidratant o productes labials, també molt importants, sí, que ajudin a mantenir els nostres llavis hidratats. Però, correcte, el cacau de tota la vida. Però molta atenció, perquè també hem de saber que ens hem de dutxar i rentar les mans amb aigua que no sigui especialment calenta. Mira, és que sembla que ens hagin connectat, perquè en parlàvem fa un moment.
Sí.
L'aigua no ha de ser especialment calenta. Millor ha de ser aigua tèbia.
Ui!
Sí, quin fred. Sempre del sempre s'ha d'evitar, insisteixo, aigua especialment calenta, perquè amb el fred la pell encara resseca més. Entesos? A dutxar-nos amb aigua...
Tèbia.
Sí. Anem al tercer consell, que té a veure amb l'abric, és a dir, amb la manera que ens abriguem. A l'hora d'abrigar-nos, hi ha qui prefereix més portar una samarreta i a sobre un bon abric. No miro ningú, estic mirant André González.
Ui.
I heu de saber que això no és adequat. En aquest cas, el millor és portar moltes capes, perquè l'aire, què passa? Que fa d'aïllant del fred i d'aquesta manera també podrem regular millor la temperatura corporal en cada moment. Per tant, senyores i senyors, anar vestit com una ceba, a capes,
sí,
és el més indicat. Bé. Llavors, exacte, arribes al teu lloc de treball on hagis d'anar i tu treus.
I vas traient,
cap problema. Cap problema.
Capes.
I espereu, perquè pel que fa a la bufanda, encara que no sigui un ús obligatori en aquests casos, doncs si la porteu és recomanable que ens tapi la boca.
Ah?
Clar, o un buf, sabeu?
Sí.
Sí.
I també el nas, perquè l'aire no entri tan fred als pulmons. També podeu optar per la gorra, Andreu, perquè pel cap perds molt escalfor i d'aquesta manera mantindríem millor la nostra temperatura. I molta atenció encara pel que fa al tema de l'abric, perquè per escalfar-se és millor sempre abrigar-se, estic parlant de casa en aquest cas,
sí,
òbviament,
sí,
que posar-se, sisplau, atenció amb això, estores elèctriques o bosses d'aigua calenta.
Correcte. No volem ensurts aquest any, que sempre passa quan fa fred, allò, la bombona de butano, eh?
Sí,
compte,
sí,
sisplau, la gent.
I aquesta notícia va dedicada avui a Maria José Mendoza, perquè la nostra companya de xarxes, perquè me l'he trobat al mig de la redacció amb un coixí calentet.
Ah?
Sí. Ai, mira-la, ella.
Mira.
I és millor que es posi guants, eh?
Val,
jo ho
sí,
dic per ella.
Potser sí.
Va, en quart lloc, ja per anar acabant, hem de tenir en compte l'exercici físic.
Sí.
Si us plau, molt de compte en sortir a fer esport en el moment de més fred. És un error. És a dir, ja em sembla surrealista que surtis a fer esport, com perquè a sobres hi vagis a menys 4 graus.
Si
i a més amb
pantalons curts.
Que no, sí, sí, sí.
Correcte, correcte. Sí. Si sou d'aquells que ho feu, us heu d'abrigar molt bé per no patir els canvis de temperatura, és evident, perquè, clar, quan sues et quedes moll. I si no t'abrigues, el cos es refreda. Res, no hem fet cap descobriment. A tot això també recomana fer més estiraments del normal quan les temperatures són baixes.
Bona, sí, aquesta, també.
No? Els més esportistes, no, això ja ho sabíeu, no?
I tenen, sí, coneixements,
sí, sí,
tu.
I en últim lloc, però no menys important, també s'ha de parlar de l'estat d'ànim.
Oh.
Molt important, eh? Ah. Sempre diem, cuidem la salut física, també mental, doncs aquí. Per molt que faci fred, sisplau, seguim socialitzant, no ens quedem a casa, perquè aïllar-se i, per exemple, la manca de llum solar pot influir a que ens posem, doncs, malalts.
Veus?
En aquest cas, recomanen mantenir les activitats i tenir contacte amb altres persones i així mantenir el nostre estat d'ànim. Dit això, espero haver-vos ajudat.
Sí, tant.
No,
sí.
Molt, molt.
Sempre l'agrada.
Crec que amb el fred que feia s'havia d'explicar.
Era necessari.
Periodismo,
sí,
d'investigació.
Correcte.
Anem a la musiqueta?
Sí. I avui la notícia musical ens la porta Lola Índigo. Vamos para la discoteca.
Mojada, hace calor, lo tengo fácil, no hay
Veus, estoy mojada, hace calor.
Clar,
ha sortit a fer esport.
Allà deu ser estiu.
Clar. També és veritat, clar. T'ha canviat això.
Sí, sí,
sí. I és que la cantant i ballarina madrilenya està d'enhorabona perquè si bé fa unes setmanes anunciava que la seva gira musical El Dragón es retrasaria un temps, doncs ara ja ha posat dates sobre la taula. El seu tour, que farà parada per tres països d'Amèrica, es posarà en marxa a finals del mes de març i la portarà a cantar a països com Argentina, Paraguai i Xile. Això sí, per veure-la aquí a casa nostra, Barcelona en concret, encara ens haurem d'esperar una miqueta més. Concretament serà el 13 de maig, dia en el que Lola Índigo farà un concert especial al Palau Sant Jordi per presentar-nos a tots i a totes aquest nou àlbum Dragón i amb el que avui em despedeixo.
Gràcies, Núria.
A tu, Joan.
La Caravana, un programa sobre rodes.
Nina Agustí, reportera intrèpida d'aquest programa, d'aquesta ràdio, de la ràdio en general en català, avui ha sortit pels carrers del barri de Sants de Barcelona a preguntar exactament què.
Doncs molta atenció, perquè si l'altre dia preguntàvem com us prepareu...
Preguntàvem...
Sí, allò era intenció...
Això és molt de locutors d'esports, eh?
Doncs pot ser.
Sí, estàvem preguntant.
Val, doncs tornem a començar, perquè és...
Vols que tornem a començar?
Bueno, no des del para, no cal,
Val.
Perquè si no... Però molta atenció.
Des del què?
Des del... Tornem a començar. Des del... Molta atenció, perquè...
Val.
Molta atenció, perquè si l'altre dia us preguntàvem com us prepareu per una entrevista de feina... Ara, que ja sabem com ens hi hem de personar i que ja sabem com ha de ser un bon currículum,
sí.
La pregunta del dia us torna a ajudar a ajudem a posant les coses més fàcils, com sempre.
Ara.
Sí o no? Empreses, caps de feina, que estigueu escoltant la ràdio ara mateix, personal en posicions de poder...
Ara, aquells que toquen, eh?
Us toca parar l'orella i escoltar els vostres treballadors i treballadores, perquè avui la pregunta ha estat... què necessites d'una feina, a part d'un bon sou, per quedar-t'hi a treballar a gust?
Bona aquesta.
Sí?
Sí.
I hem afegit si creus que actualment tens tot el que demanes en el teu lloc habitual de feina i si has estat mai en un lloc de treball on no t'hi has sentit gens a gust o has tingut alguna mena de problema, d'acord? Val. Per mi, un lloc ha de tenir un bon ambient entre els companys i també una bona relació amb la direcció o amb el cap o la cap, d'acord?
Sí.
Per què? Doncs perquè tampoc no cal anar a fer-se un cafè tots junts, però sí que mola no tenir un mal de cap, doncs si has d'explicar alguna cosa a algun company o al cap per algun motiu en concret, no?
Uh-huh.
I anar tranquil. I sí, Joan, tu també pots anar tranquil perquè anem per bon camí.
Sí, eh?
Que tu ets el meu cap.
Sí.
Tu què necessites per una feina? A part
doncs...
del bon sou, eh? Recorda que el bon sou no compta.
No compta aquí,
no compta.
Doncs, mira, unes bones vacances.
Sí? Farem veure que no ens està escoltant ningú, d'acord?
Exacte. No, sobretot, sí, el que deies, Nina, sobretot una bona relació entre companys, jo crec que
sí.
En un mitjà de comunicació, sobretot, és fonamental, fonamental.
Amén, sigui dit. I hem de ser conscients que molta gent no pot marxar d'una feina avui dia, val? Perquè moltes vegades
clar,
la situació
clar.
És complicada.
No és tan fàcil.
Els sous actualment no han pujat, no? El tema de la inflació, tot això ja ho sabem. I ara ens toca escoltar què ens diu la gent del carrer. Què necessiten d'una feina per no marxar?
Que no mirin que estem treballant 40 hores a la setmana, sinó que mirin que la nostra productivitat és bona i que si hem de sortir un dia una hora abans, ens deixin.
Bones condicions, bon entorn, que hi hagi una motivació, diguem, per part de l'empresa perquè tu millores.
Un director, un jefe d'equipo que esté atento a los contratiempos y que dé respuesta rápido.
Jo demanaria autonomia per poder treballar. Motiva, jo penso, no? El fet de que tinguin confiança. També penso que seria necessari un pla de carrera. Entres en un nivell, però que després aquí puguis créixer, no?, a nivell professional i puguis assumir més responsabilitats.
El bon companyerisme entre totes en una bona feina.
La veritat que sí, perquè si hi ha mals rotllos ja tens ganes de marxar, no sé què, estàs deprimida, no tens ganes d'anar a treballar, o sigui, el bon companyerisme.
Que te permita tenir uns planes a futuro, que te permita també tenir una família i luego que no te absorba 24 hores, 7 dies a la setmana, que això és fundamental. Y luego también que te permita una cierta proyección.
M'ha agradat molt, Nina.
Sí?
Molt.
Digue'm.
La dona que t'ha contestat que, sobretot, confiança per part del teu cap.
Correcte,
Per tant, farem una cosa. Jo deixo aquí els cascos, eh?
Una cosa de confiança, però potser no tanta.
No, tires endavant la secció, eh?
Sí.
Vinga, Nina, fins ara, eh?
Vinga, va, fins ara, Joan.
Dios.
Doncs ja ho veieu, a part de que el Joan, al meu cap, em deixa abandonada als estudis, ara mateix està marxant, eh? Ja ha tancat la porta. Doncs seguim, ja ho heu vist, un bon companyerisme és essencial. També, doncs, un pla de carrera, comentava la gent, eh? Saber que es pot evolucionar en aquesta empresa i que pot millorar el nostre sou, també. Dèiem que no es podia parlar del sou, però un pla de carrera és bo. També, per altra banda, l'autonomia i la confiança, que ara mateix Joan ha tingut amb mi, impressionant, però cal escoltar si la gent del carrer creu que actualment té tot això que està demanant i si algú ha tingut una mala experiència.
No realment és com una... Sí, no.
Sí, que et faltaria potser una miqueta, no?
Pot ser.
Sí. Creus que això ho tens a la teva empresa?
Jo sí.
Sí?
Sí.
Llavors, perfecte, no?
Sí.
O sigui que estàs contenta?
Sí, molt bé.
Jo, per exemple, que estic treballant aquí a l'estació... És així. Sí, si tinc bones companyes i que hi hagi bon ambient i tal, guai.
I aquí ho tens, eh?
Sí.
De momento sí.
¿Has tenido otras empresas o otros sitios que no ha sido así?
Sí, claro. Yo pienso que cuanto más joven eres, los trabajos normalmente son más precarios y luego, pues si accedes a un tipo de formación, pues tienes capacidad para crecer más, desde luego.
Has de complir aquest horari i no importa si tens la feina al dia o no, perquè et volem aquí a aquestes hores i ja està.
Confiança planíssima, Nina.
Sí, ja ho sé,
he
Joan.
He tornat perquè és que ara ve...
Sí, però espera't un segon.
Ah.
Espera't un segon. Vull comentar una coseta,
sí.
Que és aquesta noia que parlava de la productivitat,
sí.
És la que ara es queixava de que en altres feines li ha passat això de volem que compleixis les hores que tens i ens és igual la productivitat, i a ella doncs, li agradaria tenir aquest...
A l'inrevés, li agradaria?
Li agradaria doncs, que fossin més flexibles i que si estem complint els objectius, no, els estem
correcte.
Aconseguint, per tant...
Jo crec que tot va més encaminat cap aquí, eh?
Sí, una mica de confiança, motivació,
proper.
No?
Sí.
Una miqueta per aquí.
Sí.
Vols donar pas al...
No, tu, sí. Nina. Sí,
doncs
sí.
És hora de donar pas als...
El bonus track.
Yo como firmo un contrato no puedo parar.
dit als?
He dit als bonus track d'avui, Joan, perquè són d'algunes situacions en concret, d'acord, que m'ha agradat remarcar, ressaltar. El primer d'ells... Sí, el primer d'ells és d'un noi que, remarco un altre cop, subratllem una altra vegada, que actualment es troba en un bon ambient de treball, d'acord? Ara mateix està feliç i està super orgullós de la seva feina. Però ens explica que altres ocasions s'han donat situacions una miqueta, doncs, difícils, i sobretot per ser jove, d'acord? Doncs us explica ell mateix. Vinga, l'escoltem.
Espècie de comportaments que tots coneixen i no et diuen a tu, de rotllo, no pots anar aquí a pillar això a tal hora perquè no, saps? Com que no t'expliquen i que després et diuen, és que vas fer això i no es pot fer. I dius, ah, vale, ningú m'ha explicat, saps?
Ai, el nou.
El fet de, ser el nou i que no t'expliquin com funciona i fins i tot doncs, que pugui haver una diferència generacional entre, clar, és potser la teva primera feina i de cop i volta
clar,
trobes amb gent molt gran que ja està acostumada a a unes certes accions.
Sort
no?
Que a la caravana, amb tot l'equip, no hi ha cap mena de diferència generacional.
Cap mena. No passa res, no et preocupis, Joan. Encara ets jove. Ara escoltem també una dona que ens assegurava que necessita d'un cap decidit i ràpid en les decisions, com deia, l'hem escoltat abans, que sort que la seva feina, el seu cap, va saber reaccionar, perquè si no, hagués marxat.
Sí, con los cambios que se han hecho ahora, sí que puedo decir que sí.
Que antes, a lo mejor, antes
me hubiera podido, sí.
Te hubieras podido ir.
Sí. Y alguna compañera y algún cambio que se ha hecho de equipo, pues sí que ha favorecido a que yo me quedara en el equipo, en el trabajo.
Doncs sort que aquesta noia ha tingut un cap decidit, perquè si no, ara mateix no tindria...
Clar.
No tindria aquesta feina. I per últim, una dona, que al principi li feia molta vergonya parlar, Joan.
Ah, això li passa a molta gent,
Sí,
però
moltíssima gent.
Però després se'n valentona,
Però l'he convençuda.
Sí?
Sí, perquè m'ha dit que em volia explicar una coseta, El seu testimoni comença que assegura que vol un bon ambient laboral amb els seus companys i companyes, però que també necessita alguna cosa més.
Que hi hagi un reconeixement social a nivell de la feina que estàs fent.
Sí, que se't reconegui la feina,
Sí.
Actualment ho tens, això?
La primera part bastant, sí. Hi ha un bon ambient dins l'equip. I la segona part, no.
No se't reconeix tant.
Crec que a nivell social, bueno, concretament soc mestra, i hi ha bastanta poca consciència de la nostra feina i poc reconeixement.
Ara, tot el reconeixement del país pels mestres i les mestres d'aquest país...
Correcte.
...que cada any s'ocorren, que eduquen els nostres fills més enllà del que haurien de fer...
Digueu.
No, això...
Pensava que no has afegit alguna cosa més.
No.
Res, senzillament, la pregunta del dia està per...
No vull entrar en jardins, tampoc,
No, però la pregunta del dia està per això, Joan. O sigui, al final fem de micròfon per la gent del carrer...
Està bé.
I m'agrada que aquesta dona digui això, perquè penso que és important valorar els mestres i les mestres, no? Ara sí, escolta la veu del poble treballador, cal donar pas a la nostra experta del dia. Ella és Arola Sacristán, psicòloga experta en organitzacions i recursos humans i responsable des de fa 9 anys del Departament de Gestió de Persones i Serveis Cooperatius del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. Molt bona tarda, Arola.
Hola, Nina, bona tarda, Joan i equip de la caravana, què tal?
Què tal, molt bona tarda.
Molt bona tarda. Doncs, com a empresaris, si ens posem des del punt de vista de l'empresa, no? Què hem de tenir present per brindar un bon entorn laboral als nostres treballadors?
Aviam, és molt important sentir-se satisfets de la feina, val? Heu parlat de conceptes com la bona relació entre els companys, el temps, la confiança, la flexibilitat, i s'han repetit aquests conceptes amb les intervencions dels oients, els que heu entrevistat.
Sí.
Aviam, és important fidelitzar a les persones dintre de l'empresa, que estiguin a gust, que se sentin bé per poder treballar i créixer, no?, professionalment. Llavors, com molt bé apuntàveu al principi, en primer lloc, això sempre s'ha de tenir present, el salari econòmic. Al cap i a la fi, les persones treballem per diners com a motivació principal. La vida està molt cara i hem de guanyar peles.
Clar.
Per tant, és indispensable tenir aquesta retribució econòmica justa, que sigui un sou alineat amb el mercat, que sigui competitiu i que sigui també equitatiu internament, no?, que persones dintre de la mateixa organització, amb el mateix càrrec o responsabilitats similars, doncs estiguin amb la mateixa franja salarial. Sinó això canta molt i crea sensació d'injustícia. Llavors, en segon lloc, el salari emocional. Com dèiem, és anar més enllà de la retribució econòmica, que no és l'únic benefici que es pot obtenir de l'empresa on es treballa. També és important aquest salari emocional perquè millora la qualitat de vida de l'equip. Indica també que l'empresa valora a les persones treballadores. Clar. Abans, amb les intervencions, hi havia una dona que comentava el reconeixement, que es tingui en compte, que es valori la feina feta, la tasca. Llavors, bé, tots aquests beneficis no monetaris que pot oferir una organització a banda del sou, doncs també ajuden a créixer i a fomentar aquesta satisfacció.
No sé fins a quin punt, Arola, ara que ho deies, aquesta dona que parlava del reconeixement, parlava d'un altre tipus de reconeixement, que era el reconeixement social per part de la població, del que fan, per exemple, els mestres en el seu cas, no? Per tant, també hem de sortir una mica de l'empresa i aconseguir un cert reconeixement per part de la població en general?
Sí, ho trobo interessant, sobretot ara, per exemple, amb el tema de la sanitat o l'educació, són perfils doncs, que ho estan reclamant i és un clam amb el que, d'alguna manera, tots ens hi sentim acompanyant-los, no? Tothom en el seu entorn doncs, té relació amb l'educació i amb la sanitat i són persones molt importants en les nostres vides, estan educant els nostres fills, el nostre futur i els futurs companys i companyes que tindrem a les empreses, no? I la sanitat, tres quarts del mateix. Llavors, també és important sentir-se valorat socialment.
Arola, hem notat que hi havia com una sensació d'alguns testimonis que deien que no rebien el que estaven demanant. De fet, un d'ells se'n reia i tot al principi. Tenim una tendència a descuidar els treballadors?
Val. Aviam, Nina, aquí cada empresa és un món. I cada empresa té la seva cultura organitzativa, d'acord? Clar, en un extrem hi ha, per exemple, l'Elon Musk, no?, que un dia es va llevar, es va posar a fer acomiadaments massius a tor i a dret, i al damunt va exprimir a la seva gent com a taronges. Això, doncs, despersonalitza, humanitza, no agrada a ningú. Però crec que cada vegada més, i també escoltant que molta gent diu, pues estoy contenta, pues estic satisfet i tal, anem cap a una direcció de cuidar les persones, de vetllar perquè estiguin a gust treballant dins de l'empresa, a través d'aquests beneficis socials, d'aquest salari emocional, per exemple, no? També és cert que cada persona és un món. Llavors, cadascú doncs, tenim la nostra percepció de la realitat. Segur que hi ha qui no s'hi sent prou atès per la seva empresa i totes les visions són molt lícites. L'important és que hi hagi un encaix entre el que l'empresa ofereix i el que la persona treballadora pot aportar i que les dues parts doncs, estiguin en una línia semblant de valors i de maneres de fer, per tenir un diàleg obert i en tot cas dir, ostres, doncs amb això no estem d'acord, però podem seure, podem parlar, arribar a un entente cordial, tenir una bona entesa.
Arola, ara mateix ho deies, no?, que el mateix treballador també s'hi ha d'implicar. Com ho pot fer per millorar l'entorn laboral un treballador?
Sí, aviam, això és una miqueta empoderar-se a cadascú, eh? Tothom podem posar el nostre granet de sorra, sobretot si l'ambient no és un ambient que vagi molt a la contra, un ambient, doncs, normal, correcte, però bé, procurar mantenir una actitud oberta, una actitud col·laborativa, si algun company ha d'entrar quelcom i va contra rellotge, doncs aquest company que va contra rellotge que s'empoderi i que demani ajuda, que aixequi la mà, que no li faci vergonya o d'allò, i al revés, no? Els altres companys doncs, que li donguin aquest capote, que li facin aquest cop de mà. Però alhora també, aquí és important saber dosificar-se, no? També hi ha persones que s'entreguen tant que hi ha una motivació extrema a ajudar els altres i a fer, que poden caure en el parany de o descuidar la seva tasca o fer més hores que un rellotge i després esgotar-se. S'ha de una miqueta estar a l'aguait i ser responsables en les dues direccions.
També parlàvem de complir objectius i no tant l'horari. De fet, hi havia una noia que ho demanava i des d'aquí en Joan també ho comentàvem, no? Cada vegada anem més per això, per objectius i no tant per horaris? O de quina manera tot això pot beneficiar el treballador?
Val. Aviam, jo entenc que el presentisme ha quedat enrere, tot i que una dona ho comentava. No, ostres, és que encara que hagis fet, doncs has d'estar allà. Clar, les organitzacions modernes ja no té sentit estar escalfant la cadira. I ara amb la pandèmia hem tingut l'oportunitat de comprovar que moltes vegades teletreballant, sí, en segons quins entorns i quines empreses, no? Si és una fàbrica, doncs no té sentit. Però amb una empresa de serveis pots assolir els mateixos objectius. Llavors també s'ha parlat de confiança, que és molt important. L'organització és la primera que ha de confiar en els seus treballadors i en els seus equips. I això sí, doncs cadascú ha de cuidar aquesta confiança per no perdre-la, ha de llaurar-la i ha d'estar-la guai. Llavors, no sé, si una persona, per exemple, compleix els objectius d'aquella setmana o d'aquell mes abans d'acabar el mes, això és bo per tothom, però que miri també la persona aquesta bossa de temps que li ha quedat liberat sí. per atendre altres assumptes, no? Assumptes que no siguin tan urgents, o temps per pensar, temps per ser creatius i per poder fomentar, no?, un mateix aquest creixement professional.
Arola, d'altra banda, també ho comentaves abans, cada empresa és un món i actualment hem vist empreses grans com per exemple Disney que diu que es vol assegurar de cuidar molt bé els seus treballadors perquè si ho fas sí. ells podran donar una mateixa felicitat als clients. I també veiem el cas de Google, no?, que també dona certs beneficis als seus treballadors. Cada vegada hi ha més preocupació, no?, per tot això que estem parlant avui, o és només una sensació?
Jo crec que sí, que és una preocupació creixent i que està agafant importància, no? Per exemple, Disney crec que té una bona filosofia, cal cuidar els treballadors i té certa lògica també, no? I si estan satisfets, doncs treballaran més, amb més empenta, amb més confiança, i això es traduirà en millors resultats per l'empresa, però també per ells mateixos, no? La satisfacció d'un mateix, de posar-se una medalla, estar content, i és un win-win. Llavors això cal fomentar-ho.
Arola Sacristán, psicòloga experta en organitzacions i recursos humans i responsable del Departament de Gestió de Persones i Serveis Corporatius del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. Moltíssimes gràcies per participar avui a la caravana i que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres i felicitats pel programa.
Gràcies, Arola, que vegi molt bé. Pràcticament 4 minuts i arribarem a 3:15 de la tarda. Gràcies, Nina.
A tu, Joan,
nosaltres
sempre.
Nosaltres que anem a publicitat i de seguida obrim una nova plana de crims o gairebé atenció perquè avui obrim el cas de Dani Alves.
Ràdio Estel.
Per veure els acústics que has gaudit cada setmana en directe a Ràdio Estel, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure les entrevistes que has escoltat, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure els moments especials dels programes, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. És bo, bonic i de franc. Subscriu-te al nostre YouTube i deixa de buscar el que ja tens davant dels nassos. Tens dubtes sobre el futur universitari del teu fill o filla? Veniu junts a les jornades de Portes Obertes de Blanquerna i descobriu els nostres graus en comunicació, educació, esport, relacions internacionals i salut. Dimecres 1 de febrer a les 6 de la tarda. Inscriu-te a blanquerna.edu. Blanquerna Universitat Ramon Llull. Excel·lència és futur. Masomega.rojo aporta els àcids grassos omega 3, EPA i DHA que contribueixen al funcionament normal del cor. Aquest hivern Masomega.rojo és el teu complement alimentari ideal. Sol·licita Masomega.rojo a Laboratorios Maen Punes o al 669-56-17-68. 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Masomega.rojo ja. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de Masomega.rojo. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2023. Bases legals de la promoció a Laboratorios Maen Punes.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La Caravana, un programa sobre rodes. Crims, o gairebé.
Vinga, doncs avui tenim amb nosaltres el doctor Víctor Gómez, catedràtic en dret penal i criminologia a la Universitat de Barcelona, per explicar-nos algunes dades arran d'un dels casos que més ha cridat l'atenció els darrers dies. Ens referim ni més ni menys que al cas de l'ex-blaugrana Dani Alves. Abans, però, de saludar-lo, de saludar el doctor Gómez, Núria, però posa'ns en antecedents.
El passat divendres coneixíem la notícia. El futbolista Dani Alves ingressava a la presó de Brianzo per la presumpta violació el 30 de desembre a una dona a la discoteca Sutton de Barcelona. La jutgessa que investiga el cas ha dictat presó provisional sense fiança per l'exlateral del Futbol Club Barcelona després d'escoltar la seva declaració i la de la víctima. Alves va negar que mantingués relacions sexuals no consentides amb la noia, un relat que no concorda amb els indicis, és a dir, empremtes i restes biològiques que han estat analitzats pel cos dels Mossos d'Esquadra i que contradiu el que el jugador havia dit abans, que no la coneixia de res. La declaració de la noia, però, va ser coherent i sòlida, segons fonts judicials, i a més ha renunciat a qualsevol mena d'indemnització per part del futbolista. La jutgessa va acabar ordenant l'ingrés a la presó d'Alves per risc de fugida, tal i com havien sol·licitat la fiscalia i l'advocada de la víctima, tot i que s'havia presentat voluntàriament a declarar procedent de Mèxic, on actualment hi juga. La magistrada valora que, davant la gravetat dels fets, que recordem que una agressió sexual com la que s'investiga implica penes d'entre 4 i 12 anys de presó, el futbolista podria tenir la temptació de marxar d'Espanya. I encara més si es tenen en compte altres factors, que no té arrelament el país, que té la nacionalitat brasilera, país amb què Espanya no té conveni d'extradició, i la seva enorme capacitat econòmica.
Gràcies, Núria. I ara sí, ha explicat tot això, doctor Víctor Gómez. Molt bona tarda, gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, Andreu, bona tarda.
Comencem a analitzar, si li sembla bé, per exemple, les dades sobre la delinqüència sexual a Espanya. Per exemple, quants incidents sexuals es produeixen anualment?
Bueno, això és una mica difícil de quantificar. Hi ha una recerca que va fer el catedràtic de psicologia Antonio Andrés Puello de la Universitat de Barcelona, que va presentar davant del Ministeri, em sembla que va ser a l'any 2021, la recerca em sembla que era de l'any 2020. Aquestes dades, per tant, no estan absolutament actualitzades, però d'acord amb aquella investigació, incidents sexuals, que evidentment no estem parlant només de violacions, sinó incidents sexuals, que és un concepte evidentment molt més ampli, en van haver 400.000, ni més ni menys, que és una xifra absolutament increïble, que ens pot semblar completament desproporcionada, però que d'acord amb aquesta investigació es correspondria amb la realitat. 400.000 incidents sexuals, 350.000 víctimes a resultes d'aquests 400.000 incidents sexuals,
i
250.000 persones implicades com a eventuals agressores en aquests casos. Clar, sobta que tenint en compte aquests números, després la realitat, diguéssim, de les condemnes sigui molt inferior, perquè justament aquesta recerca revela que només entre un 5 o un 10% de les persones implicades en aquests incidents van acabar resultant sent condemnades. No? Llavors, com a possibles causes d'això, tenim un cert embús entre la denúncia i l'actuació judicial i, sobretot, un embús fins i tot per part de la pròpia víctima abans de presentar la denúncia, perquè la xifra oculta o xifra negra amb aquests delictes, és a dir, el nombre de delictes que no es denuncien és molt, molt elevat. No?
Clar, això ens fa preguntar, doctor Gómez, per què es denuncien poc aquests casos?
Jo diria que hi ha una sèrie de causes comunes a la baixa denúncia, no només d'aquests delictes, sinó d'altres, però algunes que són particularment vinculables a aquesta constel·lació delictiva. Per exemple, pel que fa a aquestes darreres, jo diria que la por de la víctima a possibles represàlies, o fins i tot diria que la vergonya que la víctima pot sentir respecte al fet que ha patit, haver d'explicar-lo i haver d'explicar-lo a tal manera que potser, segons com s'investigui, la pròpia víctima pugui quedar com a culpable, responsable, corresponsable, etc., doncs poden ser dues causes directament vinculades a la no denúncia d'aquests delictes. No? Però després, aquelles que jo em referia en primera instància com a causes una mica ubiqües, no? És a dir, causes de la no denúncia no només d'aquests delictes, sinó d'altres, podríem parlar, per exemple, de les confiances respecte a l'administració de justícia. És a dir, si la víctima d'un delicte, d'aquest delicte o de qualsevol altre, pensa que l'administració de justícia no respondrà, que en el fons quan presenti la denúncia no se la creuran, que potser se la creuen però no l'acaben d'entendre, no l'acaben de comprendre, que potser l'obliguen, això és pràcticament indefectible, no? Però que potser l'obliguen amb el relat que ha de fer a la seva declaració a recordar un fet que és traumàtic i que no vol recordar, i fins i tot, no només sentir-se culpables, sinó tindre la sensació que, per exemple, en aquests casos, com que el delicte s'hauria de cometre sense consentiment de la víctima, perquè hi hagi delicte, evidentment, no pot haver consentiment en la pràctica de l'activitat sexual, que serà més aviat la víctima que l'agressor qui serà jutjat respecte a si va consentir o no. Llavors, una mica per tot plegat, al final hi ha víctimes, moltes víctimes, de fet, com acabem de d'esmentar, que decideixen no denunciar per no patir el que es diu en victimologia un procés de victimització secundària. A victimologia es distingeix entre la victimització primària, la secundària i la terciària. La primària és el procés de ser víctima d'un delicte, la secundària el procés de ser victimitzat pel propi sistema quan es denuncia el delicte, i la terciària fa relació al victimari, és a dir, al subjecte actiu, quan, per exemple, no sé, a través de la intervenció de la policia o del sistema penitenciari és victimitzat. Llavors, d'aquests tres tipus de victimització, la segona, la secundària, és un tipus de victimització que es considera particularment greu perquè és una mica allò de ploure sobre mullat, no? Una persona que ha estat víctima d'un delicte torna a estar victimitzada, en aquest cas, pel sistema, per l'Estat, com a conseqüència que, per exemple, no se li ha pres correctament declaració, no se l'ha fet cas...
Això és el que en diem, doctor...
El tema judicial triga gaire. Mm-hmm. Sí.
Això és el que en diem comúment, doctor, revictimització de la víctima,
sí,
no?
Sí, correcte. Sí, sí, la revictimització de la víctima o la victimització secundària són termes o expressions pràcticament sinònimes, mm-hmm. Correcte, sí, Andreu.
Esclar, quan anem cap o quan parlem, vaja, del jutjat i quan parlem de que es produeix aquesta revictimització, ja ho diré bé, de la víctima,
sí.
Ens fa preguntar-nos com es pot evitar, no, aquesta victimització secundària que ara ens parlava?
Home, per exemple, hi ha un tema que el Consell d'Europa des dels anys 80 recomana als estats, per exemple, en matèria de llibertat sexual, que és que, clar, si un dels factors, per exemple, que pot contribuir a que la víctima dona, normalment dona, quan va declarar no confia en el sistema de justícia, es pensi que no se la creuen, o se senti qüestionada, se senti avergonyida o no compresa, és, per exemple, que la dona pugui denunciar entre iguals, és a dir, que qui prengui la declaració a la dona sigui una altra dona, el sistema policial, la fiscalia, el jutjat d'instrucció, fins i tot, no? I, per exemple, hi ha unitats, com ara l'UCAS, no? La unitat central d'agressions sexuals dels Mossos d'Esquadra, que està conformada d'una forma molt majoritària per dones, i no només dones, sinó dones en formació psicològica, no? Llavors, bueno, això, d'alguna manera, no és una garantia absoluta, però sí que pot en certa forma assegurar, doncs, que el procés de declarar o de prendre declaració des de l'altra banda, doncs, a la víctima d'un delicte sexual es fa amb condicions que la víctima no se sentirà potser tan qüestionada, no? Mm-hmm. Home, podríem dir, bueno, per exemple, doncs, que si la víctima té la sensació que declara les mínimes vegades possibles, una cosa que, per exemple, s'ha estudiat també en menors, és que és bastant fàcil que el menor o la víctima dona, per exemple, un delicte contra la llibertat sexual, si ha d'anar tot sovint a declarar davant la policia, davant del jutjat, doncs es posi nerviosa, estigui una mica angoixada, una mica agobiada, no? I al final incorri en contradiccions sense adonar-se'n, no? I una forma d'evitar això i d'evitar, doncs, que la víctima tingui la sensació que està sent agobiada pel sistema és prendre les declaracions de la millor manera i de la forma més completa possible i al mínim de vegades possible, no?
Això
i
també hi ajuda... Això també hi ajuda, doctor Gómez. A vegades hem vist per televisió, no?, aquells judicis on hi posen pantalles, no?
Bueno, sí, jo m'estava referint més aviat a les declaracions que la víctima sí, presta sí. En primera instància, com ara, per exemple, la que ha prestat la víctima uh-huh. d'aquest delicte davant de la policia i davant del jutjat. Però, efectivament, després, quan es fa el judici oral, quan es fa el plenari, és a dir, quan s'arribi al moment de la veritat i es fa el judici oral, amb els quatre principis, diguéssim, que regeixen el principi oral, oralitat, publicitat, contradicció, immediatesa, doncs efectivament els biombos, per exemple, d'una banda i d'una altra, ara ja de forma més moderna, la declaració davant de pantalla, ajuden perquè, per exemple, bueno, una cosa que s'hauria de donar, que és la contradicció entre les parts i que es trobi el victimari i la víctima, etc., naturalment amb aquests delictes no ajuda particularment, no? I després una cosa que tampoc ajuda, que és el que anava a comentar fa un moment, és aquesta sensació que la víctima té que en realitat no s'està jutjant, diguéssim, a l'agressor, al suposat agressor o al presumpte agressor, sinó que se l'està jutjant a ella, no? Mm. Llavors, per exemple, ara mateix, amb la reforma del Codi Penal, amb el tema del consentiment i la definició de consentiment com a consentiment que ha de ser clar, exprés i actiu, El que pot passar perfectament és que si no es fa bé la presa de declaració, la víctima tingui aquesta impressió que, en el fons, diguéssim, tota la prova recau en si ja s'hi va resistir, etcètera. No? I això, naturalment, no fomenta la seva confiança davant del sistema. No?
Ens queden 5 minuts. Entrem en el cas de Dani Alves. I ho dic perquè, doctor, ens parlava de contradiccions i, evidentment, en el cas de Dani Alves s'hi han donat aquestes contradiccions.
Jo aquí destacaria dues qüestions que són les que ara mateix podríem comentar. Jo, si m'ho permeteu, tampoc faré o contribuiré a fer un judici paral·lel, no? Perquè els judicis paral·lels s'han demostrat bastant negatius, perquè representen una pressió que no és gens bona, no? per l'autoritat judicial, etc.
No, i està clar que aquesta qüestió la derimi la justícia.
Sí. Aleshores, tenint en compte això, i com a un parell de punts, un parell de claus, no?, amb els minutets que tenim sobre aquest tema, una primera qüestió que, de fet, el resum molt complet que heu fet, no?, ja hi he entrat, no?, és que aquí, clar, la jutgessa acorda la presó provisional, fins i tot sense fiança, quan pràcticament encara no tenim prova, i l'única prova que tenim, diguéssim, seria, d'una banda, la declaració de la víctima, i d'una altra, doncs, la veu contrària, diguéssim, de l'investigat. No? Aleshores, aquí està clar que, si no, això no tindria sentit, i ho ha comentat molt bé amb el resum, que l'autoritat judicial, la jutgessa del jutjat d'instrucció número 15, s'ha cregut, naturalment, de les dues versions, més la versió de la víctima. No? I això lliga amb la jurisprudència del Tribunal Constitucional en matèria de delictes, sobretot, no? No només, però sobretot, delictes contra la llibertat sexual, on pràcticament l'única prova sigui la declaració de la víctima, perquè és tot habitual que un delicte d'aquestes característiques es cometi en un àmbit privat, on pràcticament l'única prova que tinguéssim fora la declaració de la víctima. No? Aleshores, aquí, perquè l'autoritat judicial es pugui creure aquesta declaració i això pugui ser el dia de demà amb el judici, que deies fa un moment, prova de càrrec, s'han de donar tres requisits, que són la credibilitat subjectiva, la versemblança objectiva i la persistència en la incriminació. Pel que fa al primer, a la credibilitat subjectiva, aquí és creïble subjectivament la declaració d'una víctima que no té, diguéssim, mòbils espuris o mòbils econòmics. No? Heu fet bé de recordar que aquí la víctima deixa clar que no vol ser reparada civilment, no? Que això podria ser teòricament un mòbil per mentir, o l'enemistat que pogués tindre amb investigat també, però clar, aquí no es coneixen, no? Llavors, la versemblança objectiva seria que la víctima diu una cosa que es correspon amb fets perifèrics corroboradors. Aquí, per exemple, un fet perifèric corroborador podria ser l'informe mèdic, que diu que efectivament les lesions patides per la víctima, que eren lleus, de tota manera sent lleus, eren compatibles amb allò, el forcejeo, no? L'estira i arronsa que ella deia que va tindre amb l'investigat, no? I després les càmeres, no? Clar, les càmeres no poden agafar les imatges de dins del bany, però sí les de fora, i llavors es veu la víctima extraordinàriament afectada, i això és compatible amb el que ella explica que li va passar, no? Després la persistència en la incriminació...
Sí?
Perdona, no, és que quan la víctima declara diverses vegades ho fa de forma coherent, no? No incorren contradiccions importants. I tot això contrasta, diguéssim, amb les declaracions de l'investigat, que amb una gravació que envia a televisió diu que no la coneix, i l'altre dia quan declara davant del jutjat pel que transcendeix per la premsa, primer es ratifica que no la coneix, després diu que sí que la va conèixer, però que ella estava al bany i ella va entrar, però no va haver contacte, i posteriorment acabar reconeixent que va haver contacte, però va ser amb consentiment de la víctima. Llavors, són tres versions diferents del mateix fet. Insisteixo que això no ho sabem, no? Però és el que ha transcendit. No?
Sí. Ens queda mig minutet, però sí que volia aprofitar per preguntar-li al doctor qüestions sobre dret, per exemple. Una d'important, per qui no la sàpiga, jo, per exemple, que soc neòfit totalment en aquesta qüestió, quant de temps una persona com Dani Alves, en aquest cas, pot mantenir-se en presó sense fiança?
Bueno, la presó provisional, que és el que s'ha acordat aquí, i heu explicat molt bé les raons, sobretot doncs, a evitar el risc de fugida, un supòsit que podria haver-n'hi, etcètera, no? Pel tot el que heu comentat, amb un delicte que podria arribar a una pena de 12 anys de presó, com seria aquest, podria arribar a 2 anys, i això seria prorrogable, prorrogable després per 2 anys més. I en determinats casos, excepcionalment, podria arribar fins a la meitat de la pena màxima que es pogués imposar. És a dir, que... Bueno,
sí, que estem parlant d'una cosa sèria, vaja.
Estem parlant d'una cosa seriosa, sí.
Doctor Víctor Gómez, catedràtic de la Universitat de Barcelona en el Departament de Dret Penal i Criminologia. Suposo que seguirem parlant d'aquest cas, que seguirà sent notícia els propers mesos. Moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres avui a la caravana i explicar-nos-ho tot plegat. Que vagi molt bé.
A vosaltres, Andreu. Bona tarda.
Nosaltres que anem cap als serveis informatius d'aquesta casa i de seguida continuem amb més caravana. Va, fins ara.